La xarxa.
Ràdio L'Escala, serveis informatius.
Bona tarda, són les 5. Us parla Abel Font. Notícies. El Museu d'Arqueologia de Catalunya Empúries centrarà els seus estudis i excavacions d'aquest 2019 a la recerca de les antigues àrees portuàries d'Empúries. Unes investigacions que serviran per ajudar el visitant a entendre millor la seva visita al jaciment i comprendre els canvis paisatgístics que ha patit l'entorn empurità. Aquest serà el tema d'obertura, o és el tema d'obertura en aquest de butlletí, i un tema que ampliarem degudament al punt de les 8 a l'informatiu local de cada vespre a Ràdio L'Escala. Un informatiu on també comentarem altres aspectes de l'actualitat com aquests. Es presenten els campus de Setmana Santa i d'estiu. El de Setmana Santa serà condicionat a un mínim de 15 inscripcions i inclou una estada a PortAventura. El d'estiu presenta novetats en les colònies. Les inscripcions es podran fer només quan s'hagi aportat tota la documentació que es demana. La penya Blaugrana commemorarà el seu 40è aniversari el mes de novembre vinent. Els actes commemoratius van ser el tema principal de l'Assemblea General de Socis celebrada aquest de cap de setmana passat. Repàs els resultats esportius en futbol. Un cap de setmana amb un total de 6 victòries, 2 empats i 7 derrotes. Entre les victòries en destaca especialment la del primer equip, ni que sigui per la mínima, 0-1 al camp del Campordón. Victòria que li permet recuperar el liderat en solitari del grup primer de segona catalana, ja que aquesta victòria ha anat combinada amb la derrota del Bescanó. En bàsquet, 6 victòries i 2 derrotes. Entre les derrotes, la del sènior de tercera catalana, el primer equip masculí, derrota de 23 punts al camp o a la pista del club en bàsquet Vall d'en Bas. I en tenis de taula, un empat i una derrota. Empata el primer equip, el de Superdivisió, 3-3 contra el Cambados gallec. La derrota, la del Divisió d'Honor, 2-4 contra el tenis de taula Badalona. Repàs a l'agenda d'activitats i la previsió meteorològica d'un dia en què els núvols marxaran. Dominarà el cel serè i tramuntana que anirà calmant, amainant fins a demà. Aquest és el contingut bàsic de l'informatiu local d'avui. Ara continua la tarda. La tarda, el FAR, el magazín que elaborem conjuntament entre l'Escala, Arenys, Vilanova i la Geltrú, Deltebre i l'Ametlla de Mar. Avui un de Barat, Barat en escabeig, amb la xef Iolanda Major, un interactiu de formació nàutico-pesquera. Avui a la secció de Medi Ambient es parla de la xifra rècord de corbs marins emplomallats detectats al Parc Natural del Cap de Creus, amb Gerard Carrion, biòleg i tècnic de Patrimoni Natural del Parc, i també de trasplantament de gorgònies al Cap de Creus amb el biòleg marí i responsable del projecte, Andrea Gori. Arribant a port, ho farem amb els pescadors Jaume Carnicer i Rafael Martí, la tertúlia marinera. Fins aquí aquest avanç. Ara, diguem el FAR, al punt de les 7, next vespre, al punt de les 8, l'actualitat local, a les 9, els musicals, que dilluns són zona mixta, són Ruta 66 i Mixtures, a partir de les 11, reemissions. Gràcies a tots per la vostra companyia.
Serveis informatius.
El teu punt de referència.
El FAR, amb Josep Maria Cano.
I encara que ara fa una hora ens hagin dit des de Servei de Meteorologia de Catalunya que és precipitat dir que la primavera s'ha traient el cap al nostre país, deixeu-nos somiar, home, deixeu-nos creure que això està passant i que ja no tindrem altre cop un pas enrere amb les temperatures, un pas enrere amb el fred. Que n'hi haurà, ja us ho avanço, i sobretot la primera setmana de març sempre hi ha una fredurada. Però, en tot cas, gaudim d'aquests dies, passem-los bé i, sobretot, gaudim d'aquest sol que ho escalfa i que comença a temperar-nos una mica el cos i l'ànim. Amb aquest optimisme hem començat aquesta segona hora de programa. Viatgeu amb nosaltres, vinga, anem. Quina Valverde.
El Far, el programa mariner de Catalunya. Avui cuinem amb...
Yolanda Major. Aquesta setmana comencem receptes amb la Yolanda Major, qui fa poc ha pogut complir un dels seus somnis i és obrir el seu propi local. Les 13 a Arenys de Mar. Amb una consigna clara, treballar amb producte de proximitat i fer una cuina senzilla. Exemple d'això, la recepta d'avui, barat d'Arenys amb escabeig. Oh, barat d'Arenys amb escabeig, que bo. Ràpid i bo, eh?
Sí. Avui cuinem barat d'Arenys amb escabeig. Per fer aquesta recepta necessitem 2 barats d'Arenys nets i filetejats, una pastanaga, un porro, 2 grans d'all, una mica de farigola i llorer, una mica de pebre vermell, mig litre d'oli i 200 grams de vinagre de xerès. Aboquem l'oli en una cassola, on hi fregirem la pastanaga i el porro i els grans d'all tallats així a laminetes. Ho deixem coure uns 2 o 3 minutets. De seguida hi aboquem el pebre vermell, 2 culleradetes de pebre vermell dolç. Abans que es cremi hi afegim el vinagre de xerès, que es crema molt de pressa el pebre vermell. I llavors hi afegim ja dins, deixem coure 2 o 3 minuts i hi afegim el peix a dintre, que cogui 2 o 3 minutets més i ho tenim de seguida llest. Aquest plat es pot menjar bé temperat o bé fred o bé calent.
És a dir, que podeu menjar com us agradi, com us vingui de gust. Aquest barat d'Arenys en escabeig, que bo. Avui el provarem, va.
El Far, produït per Ràdio L'Escala, Ràdio Arenys, Canal Blau, La Cala Ràdio i Ràdio Delta per la xarxa de comunicació local.
Aquesta setmana arribem a la meitat del mes de febrer. A partir d'aquesta meitat del mes de febrer, els centres educatius comencen a preparar el que ha de ser el curs vinent. Què vull dir amb el curs vinent? Bàsicament, sobretot aquells cursos que són finalització de cicle, aquells que obren les portes a doncs, marxar a l'institut, marxar a un cicle formatiu, o bé marxar al batxillerat. Molta gent es comença a preguntar què en serà del seu futur. I en aquest sentit volem saber quin futur i quin ventall ens dona l'aprenentatge en matèria nàutica. És a dir, al nostre país hi ha molta oferta d'aprenentatge nàutic. I diuen que aquest és un bon sector. En tot cas, el que volem aquesta tarda és saber si és un bon sector, si hi ha realment futur i treball, i aquest ampli ventall d'aprenentatge nàutic que hi ha, que us asseguro que és certament important. Si us sembla, comencem presentant convidats. I ens anem cap a la zona del Garraf, Ivan Fernández, amb el primer convidat.
El nostre convidat és cap d'estudis dels cicles formatius de grau mitjà, l'Institut Lluc i Rafeques de Vilanova, un centre conscienciat amb la formació nàutica i que imparteix el cicle formatiu de manteniment de vaixells esportius i d'esbarjo. Per parlar-ne, saludem en Llorenç Guari. Bona tarda, Llorenç.
Bona tarda.
Em comentaves, Llorenç, que és difícil trobar un centre que imparteixi un curs com aquest que oferiu al Lluc i Rafeques.
Nosaltres, al Lluc i Rafeques, oferim el cicle de grau mitjà de manteniment de vaixells, i aquest cicle nosaltres som l'escola més al sud, diguéssim, de Catalunya, que oferim aquesta formació.
Uh-huh. En què consisteix aquest cicle?
És un cicle que està basat bàsicament en una part pràctica, que amb el qual tenim unes instal·lacions juntament, tenim un conveni amb l'Ajuntament de Vilanova i tenim unes instal·lacions aquí al port de Vilanova, amb el qual els alumnes que fan aquest cicle formatiu tenen un tant per cent, aproximadament un 70% de pràctica i un 30% més teòrica.
Benvingut i ben trobat, Llorenç, si et sembla. Seguim explicant més propostes i així us posem a tots en comú. Me'n vaig fins a la zona del Delta de l'Ebre, en Judit Castells, perquè aquí també teniu propostes d'aprenentatge.
Sí, nosaltres tenim a Radio Delta a Òscar Vallejo. Ell és coordinador de qualitat i assessorament a empreses de l'Escola d'Aquicultura de l'Institut dels Alfacs. És l'únic centre que imparteix aquests cicles formatius a Catalunya, al País Valencià i a les Illes Balears. Doncs, si et sembla, el saludem.
I tant, el saludem. Òscar, molt bona tarda.
Hola, molt bona tarda.
I què es pot aprendre pel que fa referència a l'aqüicultura en aquest Institut dels Alfacs?
Bueno, a Sant Carles de la Ràpita tenim, donem els cicles formatius de grau mitjà en cultius aqüícoles i el cicle formatiu de grau superior en aqüicultura. Ens ha de dir i destacar que som únics a tota Catalunya en la impartició d'aquests ensenyaments professionals que estan relacionats pues, bueno, amb el món, molt en el territori, i sobretot el que aprenen aquí l'alumnat des d'un punt de vista molt pràctic i vivencial pues, són bueno, totes les tècniques de cultiu relacionades amb diferents espècies aquàtiques, des de peixos, moluscos, crustacis, i amb una part transversal d'instal·lacions i equips de cultius, i per últim en un sector que també és de molt de futur, que és el món de l'aquarelogia, com per exemple els grans aquaris, com pot ser l'Aquarium de Barcelona o l'Oceanogràfic de València.
Ara en parlem, perquè a més hem de situar cada un d'aquests estudis al seu grau o al seu nivell curricular. Hi ha alguns que són d'institut, d'altres que són més enllà. Ara ho anem ubicant tot una mica. Deixeu-me presentar el tercer convidat, Daniel Rodríguez, des de la Cala, des de l'Ametlla de Mar, un centre de referència.
Correcte, parlem de l'Institut Escola de Capacitació Nàutico-Pesquera de Catalunya, un nom bastant llarg, ho resumirem al llarg de la tarda amb la Nàutico-Pesquera, un centre públic de la Generalitat de Catalunya que es va crear fa no tants anys, ja el 1997, que agrupa tota la formació professional en l'àmbit nàutic, pesquer i marítim de Catalunya. Avui ens acompanya el seu director, en Miguel Sainz de AJA. Miguel, benvingut, bona tarda.
Hola, bona tarda a tothom.
Diem bé que és un centre referent a Catalunya en aquest tipus d'ensenyaments i amb aquesta formació professional marítima.
Pues sí, porque somos centro único en la impartición de los títulos profesionales, tanto de grado medio como de grado superior, de patrón y mecánico naval mayor, mecánico naval y patrón de altura y patrón de litoral. Además, también impartimos el ciclo de grado medio de buceador profesional.
És a dir que, bàsicament, és un dels, o de fet, el centre de referència, si algú vol dedicar-se a això de la nàutica, a navegar al mar, juntament amb l'escola, amb la Facultat Nàutica de Barcelona. No? Diríem que són aquests dos centres públics, com a mínim.
Sí, així és.
Saludats tots tres, i ara qüestions. Primer, deixeu-me ordenar, perquè són diferents nivells curriculars. Vull pensar que, per exemple, en el cas de Vilanova, Llorenç, vosaltres el que feu és un cicle formatiu a nivell d'institut. Per tant, nanos de quines edats?
Nosaltres, el cicle formatiu de grau mitjà, els alumnes, diguéssim, més joves que hi poden accedir són els que han acabat l'ESO, que serien els 16 anys, però després, com tots els cicles formatius, tenim gent que tenen més de 20 anys, més de 30, i algun que té més de 40.
I què és el que aprenen en el vostre cicle?
Aquí, bàsicament, el que aprenen és fer el manteniment bàsic d'embarcacions de desbarge. Tema fibra, fusta, manteniment de motors... Això són, bàsicament, les seves capacitacions o característiques.
Motors dièsel i benzina o només fora bordes, per entendre'ns?
No, motors dièsel, benzina i fora bordes. Motors també per motos aquàtiques, val? Tot el relacionat amb el món marítim.
I després, quina sortida professional veieu que van tenint els alumnes que hi accedeixen?
Bueno, nosaltres aquest cicle el fem en formació dual, amb el qual col·laborem nosaltres i amb empreses d'aquest sector, i bàsicament nosaltres ens manegem amb les empreses des de la franja de la costa més o menys central, que és des de Port Ginesta fins al port de Comarruga, i llavors allí hi ha tot un viver d'empreses que es dediquen pues, a fer el manteniment de tots aquests vaixells d'esbarjo que hi ha que anar a cada un d'aquests ports.
Uh-huh. Òscar, des de l'Escola d'Aquicultura de Tarragona, bueno, perdó, dels Alfacs, a quines edats, és a dir, a partir de quin nivell de coneixement tenen accés als alumnes als vostres estudis?
Pues sí, mira, tal com t'havia comentat al començament, tenim el cicle formatiu de grau mitjà, que bàsicament és gent del territori, de la zona de Terres de l'Ebre, que s'incorpora, que venen de quart d'ESO, i després, quan el cicle formatiu de grau superior, pues, tenen diferents vies, no? Des del batxillerat, però ja des de fa temps hem vist com al voltant del 20% d'alumnes matriculats en el grau superior venen amb estudis universitaris, que vull dir que han iniciat un grau o llicenciatura o l'han finalitzat. i justament venen aquesta part dels estudiants universitaris a capacitar-se professionalment des d'un punt de vista pràctic, ja que en les facultats és més difícil trobar aquesta part més pràctica, i bàsicament també quan les possibilitats que ofereix la FP en quant a inserció laboral. A partir d'aquí, amb aquesta via, doncs, bueno, ells generalment doncs, tenen un percentatge molt alt d'ocupació.
Amb quines empreses? Amb quins sectors? Perquè bueno, m'has parlat de l'Aquàrium de Barcelona, m'has parlat de l'Aquàrium de València, bueno, però suposo que més enllà de tot això deu haver altres, perquè si, aquí tampoc no hi ha tants llocs de treball en aquestes dues empreses.
No, evidentment. Bueno, a veure, ara podem parlar. A veure, hi ha diferents ventalls de sortides professionals. El que acabes de comentar ara mateix, per exemple, en aquariologia, per exemple, l'Oceanogràfic de València, et parlo, clar, d'altres comunitats, perquè hem de també contextualitzar en què els estudis d'aquicultura a Catalunya som únics, però en la resta de l'Estat només està en la comunitat autònoma de Galícia, País Basc, Múrcia i Andalusia. I llavors també els alumnes venen d'altres comunitats autònomes. I, per exemple, l'Oceanogràfic és l'aquari més gran d'Europa, estem parlant de quasi 400 treballadors. L'Aquàrium de Barcelona també és una font d'inserció laboral molt important, però ja a nivell més territorial tenim aquí en el Delta de l'Ebre, estan localitzades la gran majoria d'empreses, el 98% de les empreses petites i mitjanes de cultiu de moluscos, tot el que és el cultiu de musclo i ostra ve d'aquí del Delta de l'Ebre, hi ha al voltant de 40 empreses que se dediquen a aquesta activitat, i després hi ha diferents sortides, tal com poden ser tot l'engreix de peixos, ja en terra, com per exemple al costat de l'escola hi ha una granja d'esturions, i després tot el tema del cultiu de truita, i després també a mar obert pues, tenim tot el que són les gàbies a mar obert o cultius en línia. A partir d'ahir també està la possibilitat de treballar com a tècnics en centres de recerca. Al costat de l'escola tenim l'IRTA, que també és un centre de recerca únic a Catalunya. I després també la gent que vol triar una via professional més relacionada amb la gestió ambiental, el medi ambient, pues, bueno, tenim, col·laborem molt amb el Parc Natural del Delta de l'Ebre en el Centre Ictiològic i en l'Ecomuseu, per a treballar en la recuperació d'espècies en perill d'extinció.
Miguel, des de la nàutico-pesquera de l'Ametlla de Mar, edats, vinga, això és important. A partir de quines edats, és a dir, quines els alumnes que tenen accés al vostre centre?
Sí, pues como han dicho los compañeros,
también,
al ser grados medios comienzan con 16 años, es la edad mínima que tenemos. Pero bueno, a partir de ahí, pues hay alumnos de 15, de 20, de 30 y hasta 40 o 50 años algunos. La media, digamos, que es un alumno de entre 18 y 20 años. Esa sería la media que más abunda, ¿no?
Y básicamente, gente que quiera, evidentemente, vivir de la navegación, ¿no? Es el perfil.
Sí, bueno, el perfil de nuestro NAT, de nuestros alumnos, es un perfil de gent del d'arran de Catalunya, eso es lo primero de todo, son... Sí. Mayoritariamente de aquí, de la terra, también del País Valencià, de les Illes, también de les Illes, un buen mental de alumnes, y bueno, fundamentalmente es eso, gente que se quiere ganar la vida en la mar, y he de decir que muy satisfactoriamente de cara a la escuela llevamos durante varios años dentro de las encuestas de inserción laboral ocupando las primeras plazas, si no la primera, a veces la segunda, tercera, pero andamos en ese pòdium de inserció laboral dentro de la FP en Catalunya.
Correcte. Escolteu, ara pregunta a tots tres, a partir d'aquí anem intentant enriquir tots una mica el debat, Ara, imagino que a casa està algú escoltant, no?, i que, bueno, li agrada el món, però no sap ben bé si dedicar-s'hi o no dedicar-s'hi. És un bon món per trobar feina? És a dir, són uns bons estudis a l'hora d'intentar trobar un espai per guanyar-nos-hi la vida, actual, a dia d'avui a Catalunya, tant un com l'altre, perquè truqueu tres sectors diferents, un el manteniment d'embarcacions, l'altre tot el que és el tema més pesquer i més biològic, per entendre'ns, i l'altre doncs, tot el que és el patronatge i el fet de portar embarcacions. És un bon sector ara mateix a Catalunya? Qui comença?
Bueno, si quieres, empezando
venga,
desde la
música... Vinga, comença tu,
va. Venga. Yo diría que sí, yo animaría a la gente a entrar en estos estudios náutics. Pues mira, porque las encuestas de inserción ahora sí lo dicen, y es un ventanal que se abre muy amplio. Por ejemplo, desde nuestro sector, los alumnos que estudian mecánica, los que estudian mecánico naval mayor, ya no solamente dentro del sector marítimo, náutico, donde encuentra trabajo, sino muchas veces se derivan hacia empresas que están en tierra. Pues bueno, por ejemplo, tenemos como ejemplo algún alumno trabajando en la nuclear de aquí de Ascó. Es un ejemplo quizá un poco especial, ¿no? Pero mantenimiento de fábricas, hoteles. Pero bueno, si uno quiere, su vocación es la náutica y los barcos, indudablemente el sector, para el número de alumnos que estamos manejando en la actualidad, sí que tiene oferta suficiente. En la parte de la patronía, el abanico también es muy amplio, porque está el mundo de la pesca por una banda.
¿Sí?
Y luego, pues bueno, dentro de la parte, digamos, de la Marina Civil, pues hay muchos subsectores. Alumnos que van por la parte deportiva, con el tema del charter, alumnos que enfocan su carrera profesional hacia el tema portuario, con remolcadores y con barcos de manejo de actividades portuarias. Y bueno, pues creo que sí, que hoy día no es una mala opción, la verdad, la de estudiar náutica.
Va, aquí va ara. Llorenç?
Buenos. Sí, a veure, el sector del manteniment és un bon sector, més que res perquè Catalunya, tot el nostre litoral està plegat de ports esportius i d'altres que no són esportius, amb el qual això implica que hi ha un volum de feina per poder mantenir tota la flota de vaixells d'esbarjo que hi ha aquí a Catalunya. A part d'això, els nostres alumnes no sols fan manteniment de vaixells, sinó que també es poden dedicar al manteniment de ports. O sigui, els ports, de per si, tenen instal·lacions i també els hi fa falta un manteniment. Nosaltres, des del Lluc i Rafé, que és d'aquí de Vilanova i Geltrú, som un centre referent tant en automàtica com en robòtica com en manteniment, i abarquem diferents tipus de manteniment, amb el qual veiem que els nostres alumnes moltes vegades fan transversalitat. Tenim manteniment ferroviari, també tenim manteniment industrial, i això fa que puguin estar treballant amb sectors que a vegades són afins o a la millor no els veiem exactament dintre d'aquest sector. Nosaltres tenim una borsa de treball, que fem un seguiment particular a tots els alumnes que es volen apuntar a la borsa de treball, i en aquests moments tenim col·locat tota la gent que ja va acabar i que vol treballar de l'últim any, i les empreses ens segueixen demanant alumnes per treballar, cosa que no tenim.
Òscar.
Sí, bueno, una miqueta seguint el que havia dit el company Miguel, no? Dintre el que és la família marítimo-pesquera i diferenciant les diferents àrees professionals que hi ha, a part del busseig, pesca i navegació, que és el que se dona a l'Ametlla i l'agricultura, tenim una elevada inserció laboral. Hem de pensar que el ser també únics al territori i amb el ventall de sortides professionals que estem dient, i com també deia el company de Vilanova, tenim una borsa de treball i en aquest sentit, doncs, bueno, moltes vegades fins i tot hi ha alguna demanda d'empreses que no podem cobrir degut ja a la elevada inserció laboral, encara que és d'alguna manera territorial, però també s'estén doncs, per tot el territori, ja sigui per tot el Mediterrani o per l'aqüicultura continental. S'ha de tindre en compte que és un sector estratègic, així ho marca l'estratègia marítima de Catalunya, dintre de l'economia blava, ja que pues, per qüestions de, diguem, demogràfiques o de recursos, és a dir, cada vegada hi ha més gent, cada vegada hi ha menys pesca, menys recursos pesquers, i per tant l'aqüicultura avui en dia ja està aquí per a quedar-se i és una necessitat absoluta, i per tant cada vegada hi haurà més empreses dedicades a aquest àmbit, i, bueno, i des del punt de vista de la inserció mai hem tingut per ara cap problema, sinó al contrari. Pues, tenim que realment pues, buscar i orientar i assessorar l'alumnat perquè se vagi ficant en els diferents sectors.
Per tant, tenim la coincidència d'aquests tres sectors, la reparació d'embarcacions, el fet de patronar aquestes embarcacions i també tot el que fa referència a l'aqüicultura, que estem en un bon sector. Aquí a Catalunya tenim un equipament que es remunta l'any 1769. Estem parlant de la Facultat Nàutica, que evidentment també forma i molt, a futurs navegants. Agustí Martí, Degà, molt bona tarda i benvingut.
Hola, bona tarda.
Estem parlant dels estudis nàutics que tenim al nostre abast i al qual poden accedir la gent. La Facultat Nàutica, evidentment, és, per entendre'ns, els estudis més elevats que s'estan invertint ara mateix a Catalunya.
Sí, de fet la nostra història ja és molt llarga. Portem 250 anys formant primer marinos, parlant als vaixells de vela, després van incorporar els vaixells de vapor, els radiotelegrafistes, i avui en dia tenim la formació completa tant el que són els graus universitaris com els màsters universitaris, per formar no solament la gent de la mar, sinó també els enginyers en sistemes i tecnologia naval, que seria la enginyeria naval i oceànica.
Per tant, ja no només es tracta de ser, per entendre'ns, capità de la Marina Mercant, sinó també enginyer de tot el que tingui a veure amb una embarcació.
Exacte, o sigui, l'enginyeria naval i oceànica està pensada per a aquelles persones que es dedicaran a projectar des d'embarcacions o sistemes de propulsió, sistemes offshore, plataformes, tot el que té a veure amb el món del mar, amb el marítim, i els graus de nàutic i transport marítim, i el que era el grau de tecnologies marines, són els que habiliten especialment pels oficials, o sigui, pilots de la Marina Mercant, oficials de màquines, capitans i caps de màquines.
Actualment hi ha més demanda d'aquest estudis que oferta o a l'inrevés?
Nosaltres en aquest moment en total tenim 750 matrícules i tenim la facultat plena, no ens cap ningú més. O sigui, tota l'oferta que es fa en els primers cursos s'omple. És veritat que hi ha algunes places que s'omplen per estudiants que venen com a segona opció, però que una vegada han entrat i han posat els peus aquí a l'escola nàutica, a la nostra facultat, d'aquí ja no es belluguen. O sigui, s'hi troben bé i continuen els estudis de nàutica.
De fet, uns estudis que es remunten a molt, molt, molt enrere i que són referents arreu de l'Estat. La Facultat Nàutica es referent en aquest sentit, no?
Sí, podríem dir, bueno, primer que és la facultat, l'escola nàutica més antiga d'Espanya, amb diferència. Avui en dia en tenim 7, però la majoria d'escoles de nàutica superiors estan repartides a el que seria entre la cornisa cantàbrica i la part ja i l'Atlàntic, o sigui, comencem per la Corunya, després ve Gijón, Santander, Bilbao...
Agustí...
Llavors anem ja a Cádiz...
Fem una cosa...
Ràdio L'Escala.
La xarxa. Vibra amb l'edició més espectacular del Festival Internacional del Circ Elefant d'Or de Girona. 24 atraccions mai vistes a Europa. 88 artistes de 14 països. Vibra amb l'elit mundial dels millors acròbates, pallassos i trapecistes. Del 14 al 19 de febrer. Entrades a partir de 10 euros a festivaldelcirc.com.
Empresa familiar consolidada en el sector immobiliari i ubicada a l'Escala precisa incorporar governant operativa executiva per a lloguers turístics. Oferim contracte anual indefinit i incorporació al mes de març. Es requereix coneixement d'idiomes, domini avançat d'Excel, Word i correu electrònic, vehicle propi, do d'agents i capacitat de treball en equip. Les funcions seran organitzar i coordinar l'equip de treball, gestionar torns i horaris del personal de neteja, col·laborar en la selecció de personal del seu departament i d'altres. Els interessats cal que envieu currículum a cvitae1730@gmail.com. cvitae1730@gmail.com.
Ways in the gabble, when I see that I want to see, when I see that I want to ways in the gabble. Ways in the gabble, when I see that I want to see, when I see that I want to ways in the gabble.
Robar-nos les dones, heu vingut a robar-nos les dones. No som més que una banda de pseudopoetes. Feu quatre cops i us penseu qui sap què. Heu vingut a robar-nos les dones, heu vingut a robar-nos les dones. Però si feu el de sempre, canteu com hienes, és vorejant.
Ràdio L'Escala.
La xarxa. I amb tu.
Dos quarts de sis de la tarda. Ara seguirem parlant amb convidats que... Seguirem parlant amb el senyor Agustí Martí, que és degà de la Facultat Nàutica. Els estudis es complementen, us complementeu els uns als altres? Serà que parlava això del degà. Diguéssim, algú que vol dedicar-se al mar, realment pot anar provant una miqueta, pot trobar exactament aquella especificitat a la qual vol dedicar-se? Què en penseu? Llorenç, sí. Òscar...
A veure, sí, mira, desde la Escuela Náutica precisamente somos un pequeño semillero... buenas tardes, Agustí, soy Miguel. Pequeño semillero de la Facultad de Náutica. Nosotros, nuestros alumnos de grado superior, todos los años derivan, una vez que han acabado nuestro ciclo superior, derivan un buen número de alumnos hacia la facultad. Y he decía además que con buenas expectativas y normalmente con éxito, además. O sea, que son alumnos que empiezan probando el mundo marítimo a nivel de formación profesional y que luego, pues, su ilusión y su complemento es ir a la facultad y finalizar con los estudios máximos que se pueden realizar en esta materia.
Llorenç, a vosaltres també us passa això?
A veure, m'agradaria remarcar una miqueta com els nostres... cosa que saben ja els nostres companys, però la majoria de gent que ens està escoltant no sap, és que ara en aquest moment hi ha la possibilitat de que tu fas un grau mitjà i pots accedir directament a un grau superior, i com deia el nostre company de l'Ametlla, tens accés directe també als estudis universitaris, amb el qual una persona que comença dins d'aquest sector pot anar fent tot un recorregut, vale? Dintre, des de començant des del que seria més baix, que seria un grau mitjà, i pot arribar tranquil·lament a la universitat. És a dir, sense dir que passar ni proves d'accés, ni inclús no passar ni tan sols les PAU. Pot accedir sense fer les PAU.
Òscar, en el vostre cas?
Sí. Bueno, a mi m'agradaria destacar la complementarietat que hi ha entre els estudis d'aquicultura i els que s'adonen a l'Escola de Capacitació Nàutico-Pesquera. És a dir, ara m'explico una miqueta més. Tenim des de l'Escola d'Aquicultura, disposem de formació complementària. Una vegada que els alumnes acaben el cicle de formatiu de grau mitjà o de superior, poden optar a una formació en busseig professional o en patró local de pesca. És una formació que està adaptem, diguem, la formació a les necessitats reals de les empreses, perquè amb aquesta formació complementària poden després poder treballar com a bussos professionals en tot el que és l'aquicultura a mar obert, en gàbies, en cultius en línies de moluscos i valves, o també ara cada vegada més se demana ja en grans aquaris aquesta capacitat. De fet, tenim alumnes que, una vegada han acabat els estudis d'aquicultura, s'incorporen als altres àrees professionals, és a dir, van a l'Escola Nautico-Pesquera adquirir aquesta formació. Alguna vegada també ha sigut a l'inrevés, que venen de l'Escola Nautico-Pesquera a l'aquicultura. Per tant, la complementaritat i el poder adaptar la formació a les necessitats reals laborals de les empreses sempre és algo força positiu.
Agustí, de fet, ens explicava o comentàvem ara amb en Miquel Sanz, no?, que és el director de la Nàutico-Pesquera, una mica que moltes vegades els alumnes comencen, alguns d'ells, a la seva escola i després, un cop ja han trobat el gust, accedeixen o intenten accedir a la Facultat Nàutica per complementar aquests estudis.
Sí, això és així i és una bona cosa. De fet, aquí estem molt contents amb aquests estudiants que venen concretament de l'Ametlla de Mar, perquè venen ben preparats i, arribat el moment, poden accedir a la facultat. Hi ha un quadre de convalidacions, una sèrie d'assignatures que ja les han donat i les han aprovat a l'Ametlla, i aleshores aquí ja no cal fer-les. I aleshores tenen que complementar, diguéssim, els estudis amb algunes assignatures dels diferents anys, però en seguida es posen al dia i acaben
el que seria el grau i després el màster aquí a la nostra Facultat de Nàutica.
Són bons estudis els de nàutics, qualsevol de les seves especificitats, però és un lloc de futur i sobretot és un lloc allunyat dels estereotips de tota la vida, allò del marino, aquell home solitari, d'un tan amargat i tal. Això se'n va, el que actualment passa d'aquest estereotip?
Això de amargat tampoc és així. A veure, no. A veure, la vida al mar és una vida molt dura per un motiu. Estàs fora de casa, fora del teu ambient, dels teus amics, de la teva família, dels teus fills. Et perds moltes coses, però també hem de dir que la vida del mar avui ha canviat una mica, almenys la marina mercant, perquè ja no estàs tants mesos embarcat. Hi ha moltes companyies que estàs un mes a casa i un mes navegant, o dos i un, o dos i mig, depèn una miqueta. A canvi, però per altra cosa, també una cosa important és que vivim en un món molt cruel, en un món de presses, de pressions comercials. Això és increïble. O sigui, tots són presses, no? Arribes a un port i no pares. I això fa que la vida sigui realment dura. I la gent, quan ha navegat uns quants anys, després també decideixi buscar feina a terra. I si has navegat i tens un grau o un màster de nàutica, tens moltes facilitats de trobar feina. També us he de dir que en aquest moment no tenim, jo diria que no hi ha atur a la marina mercant. O sigui, les persones que estudien nàutica, totes acaben trobant feina o en la mar o a terra.
Doncs aquesta és una bona dada. Agustí, li agraeixo molt que ens hagi atès. Moltíssimes gràcies i bona feina des de la Facultat Nàutica.
A vosaltres per trucar-me. Moltes gràcies.
Ara a veure, molt bona tarda. Hi ha un fet que, ara presento més convidats, però hi ha un fet que em crida l'atenció, és que gairebé tots vosaltres teniu estudis que són específics. Per tant, si algú m'està escoltant des d'una zona que no és la vostra, el que li toca és desplaçar-se fins a Vilanova, fins a les Terres de l'Ebre, fins a l'Ametlla de Mar. Hi ha molta gent que ho faci i quan ho fan, com resolen allò de dormir, menjar i totes aquestes coses? A veure.
Pues bueno, en la Mella sí que es cierto que la gran mayoría del alumnado ve de fuera y se resuelve de diferentes maneras. Mira, ni hay alguien que viene todos los días en tren, incluso desde Barcelona, sin sacar problema, pero la mayoría de los estudiantes de fuera lo que hacen es llogar pisos aquí en la Cala, que tiene una oferta bastante apreciable. Ten en cuenta que la Cala es un lugar que, además de ser muy bonito, para que no conozca, invito a que vengan por aquí, pero es un lugar eminentemente turístico y entonces tiene mucha oferta de piso turístico de verano que durante los meses escolares pues son los alumnos de náutica los que los utilizan. Entonces es una simbiosis ahí entre turismo y náutica muy bien aceptada por el pueblo y nosotros encantados de que así sea.
Òscar, com ho fem en el cas vostre?
Bueno, en el nostre cas és com el company Miguel, molt similar, no? També la Ràpita també és un lloc turístic on els alumnes que venen, sobretot del grau superior, són de fora i lloguen pisos. De fet, des de l'escola d'aquicultura, quan truquen, disposem d'una sèrie de pisos i de més i d'ofertes en el qual, pues, bueno, deixem a disposició de l'alumnat que així requereix aquesta informació. La veritat és que no hi ha cap problema, comparteixen i són lloguers força econòmics perquè estan fora de temporada turística, per tant l'alumnat no té cap problema i a més trobo que també és una molt bona experiència per a ells i està en un ambient, pues, bueno, del Delta de l'Ebre, diguem, de les Terres de l'Ebre, al costat del mar, que, bueno, enriqueix, també és un altre tipus d'aprenentatge.
I en el teu cas, Llorenç, en el cas de Vilanova?
A Vilanova, bueno, Vilanova té una particularitat que es troba molt ben comunicada a nivell de tot tipus de transports. Ens trobem entre el que és Tarragona i el que és Barcelona.
Clar.
I, bàsicament, els alumnes que venen no fan estància, diguéssim, no es queden a dormir com els companys de l'Ametlla i de Sant Carlos, sinó que, bàsicament, es desplacen cada dia. Tenim una àrea d'influència més o menys aquí entre Tarragona i Barcelona i és d'allí on normalment venen els nostres alumnes.
Cristina Cantal, presenta'ns més convidats, vinga.
Doncs mira, el proper convidat forma part de la Càtedra d'Estudis Marítims creada per la Universitat de Girona i l'Ajuntament de Palamós amb l'ànim de potenciar i estendre pel conjunt català de les comarques catalanes doncs, tot tipus d'activitats universitàries relacionades amb temes marítims. En parlem amb el doctor en Antropologia i director de la Càtedra d'Estudis Marítims, Joan Lluís Alegret.
Senyor Alegret, bona tarda i benvingut.
Hola, bona tarda.
I què podem fer en aquesta Càtedra d'Estudis Marítims? Què s'aprèn aquí?
Bueno, és la primera cosa que hi ha que aclarir. Malgrat que sigui una instància de la Universitat de Girona, però no és un centre docent. La càtedra, que funciona des de fa al voltant de 15 anys, no és un lloc per donar i oferir docència, malgrat que sí que fem activitats que podríem veure's com a tal. Per tant, no és una especialització dintre de la universitat per ensenyar, entre cometes, res, sinó per promoure tot tipus d'activitats, tot tipus de recerca, coneixement, divulgació de tot el que té a veure en el món marítim i concretament i específicament en el món pesquer, que és on ens estem fonamentalment centrats. Però no és un centre de formació, malgrat que algunes activitats de formació o d'ensenyament puntualment també s'organitzen.
Per tant, diríem que és un lloc on acabar de decidir si ens hi volem dedicar o no.
No, és que no és així.
A través de la divulgació, no?, del coneixement del que és la feina.
Sí, però no adreçat a aquells que vulguin apropar-se.
No, evidentment, evidentment.
Recolzar i treballar conjuntament amb els sectors marítims i sobretot pesquers per assolir pues, totes les fites que es proposin per millorar, per projectes, per la pròpia formació també, però no està centrat en l'ensenyament ni en promoure vocacions ni res de tot això.
I han pogut, d'alguna manera, aportar, millorar en aquest sentit, en aquest sentit el sector?
Clar, portem molt de temps fent múltiples coses, que si vols et puc fer un balanç molt ràpid, però que no voldria jo ara utilitzar aquí massa temps, perquè així a tall d'una idea general, la càtedra té tota una sèrie de serveis, baixant a lo concret, a coses molt concretes. Per exemple, treballem des de fa molts anys en l'elaboració de plans de gestió pesquera. Per exemple, sí. El de pla de gestió de la gamba, ara estem treballant el pla de gestió del peix, etc. També col·laborem amb la creació de marques de qualitat, de productes marins. També hem elaborat i estem elaborant diferents projectes de posta en valor patrimonial de l'àmbit marítim pesquer, com podria ser la creació des de fa ja un munt d'anys del Museu de la Pesca, de l'Espai del Peix, del Documare, o sigui, tot el que tingui a veure amb la patrimonialització del sector marítim pesquer. També fem tasques de difusió sobre la cultura marítima pesquera, organitzant xerrades, conferències, etcètera, etcètera. També fem estudis concrets, antropològics, històrics, socials, de l'àmbit marítim pesquer. Per exemple, per encarregar la confraria, vam fer la història de la confraria feta des d'una perspectiva científica i històrica, que és, des del meu coneixement, l'única confraria que té una història feta per historiadors, com cal, treballant en arxius, etc. Cursos de formació especialitzats i molt puntuals de tota mena, jornades de divulgació i coneixement científic, per exemple, el més aconseguit des de fa 12 anys, és el que diem Pesca i Ciència, que està al servei de les confraries, on estem oferint sempre l'estat de la qüestió, les darreres resultats de recerca de totes les espècies d'interès comercial. Sí. Després també fem disseny, desenvolupament i organització d'activitats d'àmbit cultural, social i, sobretot, aquesta posta en valor de la cultura marítima i de la cultura dels pescadors, amb, jo que sé, coses com comerces de taverna, imatges que fan parlar, etcètera, que posten, recuperen la imatge de la pesca i donen a conèixer el món de la pesca i tot això. Tot això entra a grans trets algunes de les coses que fem, no? I si voldries, també podríem parlar de coses concretes com que hem fet, però bueno, és igual.
No, però jo crec que per prendre una idea de tot el que es fa des d'aquesta càtedra d'estudis marítims és, és més que adequat, i en tot cas la voluntat d'avui lliga molt amb el que estem fent ara també amb vostè, que és la d'explicar a la gent tota la realitat que té el seu abast. Si li sembla, senyora Gret, fet aquest contacte, ens seguim parlant a més profunditat el proper dia, d'acord?
Molt bé, perfecte.
Moltíssimes gràcies.
Vinga.
A reveure. Recte final d'aquesta taula rodona. A la gent que vulgui saber-ne més del que li hem estat explicant, per exemple, en el cas de Vilanova, Llorenç, com ho pot fer i a on s'ha d'adreçar per informar-se?
Bé, es pot adreçar directament al, a l'Institut o a través de la pàgina web de l'Institut. També, diguéssim, dins el Departament d'Ensenyament l'informaran de tots els estudis que es fan relacionats amb el tema del sector marítim.
Recordim la web de l'Institut, ja que hi som.
És www.fxlluquirrafeques.
Sí?
.cat.
Doncs moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat i haver-nos explicat la bona feina que fan. Fins a propera.
Moltes gràcies.
A reveure. Òscar, en el cas de l'Escola d'Aqüicultura, on s'han de dirigir?
Pues bueno, igual que el company, disposem d'una pàgina web del centre formatiu, que és aqüicultura.sinsalfacs.cat, i a partir d'allí pues, també bueno, allí podran trobar el número de telèfon i tota la informació relacionada amb aquest tipus d'estudis i també dels serveis que oferim. I bueno, des del Departament d'Educació i demés, pues, bueno, poden trobar aquesta informació.
Moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat i fins la propera, Òscar. Que vagi molt bé.
A vosaltres, gràcies.
A reveure. I senyor Sainz, Miquel, en el cas de la Nàutico Pesquera, on?
Sí, pues igualment. Nosaltres tenim la nostra pàgina web, la www.escolacapacitacionnauticopesquera.com, ECNPC. Fiquen ecnpc.com. I, bueno, a través també de la web del Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca. I nada, la jornada de portes obertes també, que la tenim ja per al proper mes d'abril.
Doncs escolti'm, quan arriba...
En la pàgina web del centre se puede ver tots aquests datos.
Conforme vagin arribant aquestes jornades de portes obertes, nosaltres ens anirem fent ressò. Moltíssimes gràcies per haver-vos acompanyat i que vagi molt bé.
Gràcies a vosaltres.
A reveure, molt bona tarda. L'estudi nàutic, un estudi, sens dubte, amb futur. Seguim aquí al Far i ho fem, en aquest cas, parlant de fotografia, amb en Daniel Rodríguez i en Xavier Soler.
Podem tindre molt clar, si fem una fotografia a casa nostra, què volem fer, què volem plasmar, però si agafem això, marxem de viatge... Què passa? Xavier Soler, bona tarda.
Hola, molt bona tarda.
És veritat, ni que ara estiguem al febrer i que, bueno, doncs, suposo que per les vacances molta gent encara quedarà uns quants mesos. Potser algun mariner que està ara doncs, aprofitant encara l'aturada biològica en alguna zona del nostre país i diu, mira, tinc una escapada, potser puc aprofitar. Clar, quan anem de viatge podem prendre mides de fotografies d'altres fotògrafs, de fer una lectura per internet... Però suposo que, si no és un lloc conegut, vas una mica a viure l'aventura.
En termes generals, ara, amb foros de fotografia, Instagram, vas veient llocs que es van repetint, no? Aquell lloc màgic que en algun moment té una llum especial, pues, vas veient que la gent a poc a poc va coneixent llocs, va descobrint. Tot això, abans, quan parlàvem de l'era analògica, tot era més complicat, no? No hi havia, a part de revistes especialitzades...
O exposicions,
no? Pues era més complicat poder veure aquella gran foto i saber on era i com arribar i en quin moment concret estava fent. Avui en dia, amb xarxes socials, internet i tota la informació que tenim a l'abast, pues la cosa és fàcil, a poc a poc va agafant més embranzida, la gent s'anima més a sortir i cada dia és més fàcil pues, poder determinar on és aquell indret que t'agrada, no? Que has vist amb alguna fotografia i que t'ha llamat l'atenció. El que sí que hem de tenir clar és que moltes vegades quan fem un viatge anem en busca de la foto que hem vist que és tan magnífica, però resulta que aquell fotògraf que l'ha fet és el fotògraf local, és aquell fotògraf que ho té a l'abast, és aquell fotògraf que per a fer la foto pot ser com a màxim ha de recórrer 20 quilòmetres. Llavors, moltes vegades vas amb la il·lusió i amb la idea predeterminada, preconcebuda, que faràs aquella foto i quan arribes al lloc ni les condicions climàtiques ni el moment de llum es correspon a l'època de l'any que has anat, no? Per tant, bueno, és saber triar el lloc, saber veure en quin moment i moltes vegades, avui en dia que tenim també totes aquestes eines de previsió, de saber en quin moment surt el sol, en quin moment surt la lluna, per quin punt passarà, en quin moment la podem trobar la lluna o el sol dalt mateix d'un punt concret que ens interessa, pues saber-ho programar i veure quina època de l'any és la millor per poder anar i trobar la foto que busquem.
Perquè en aquest cas, ni que ens agradi la fotografia, suposo que hi ha dos tipus d'anar de viatge. Una cosa és marxar de vacances i prendre's la càmera i aprofitar per treure bones fotografies.
Correcte.
I l'altra és directament ja fer turisme fotogràfic. Entenc que sí. Això també s'ha posat de moda.
Molt de moda. Hi ha empreses de viatge ja que s'han especialitzat en portar gent a llocs concrets per treure la foto que estaven buscant. I, bueno, cada vegada, inclús amb temes de fauna, hi ha empreses especialitzades en muntar amagatalls en punts concrets, baix el permís de l'administració que toca, per fotografiar pues, espècies que normalment no podríem tindre a l'abast o que hauríem de dedicar molt de temps per poder-les localitzar, no? I avui en dia pues, hi ha empreses que ja es dediquen a això. Pel que fa als viatges, el mateix. Empreses que et porten pues, al Marroc, a llocs concrets, a pobles perduts, una nit al desert, a dormir a la Jaima, fotografia nocturna al desert, veure aquells rostres tan particulars que podem trobar Marroc, Índia i altres punts del món per a bueno, endur-te a casa aquell retrat o aquella imatge que estaves buscant o que, si més no, s'aproxima allò que tenies en ment, no? I sempre és important.
Consells per si anem justament a fer fotografia en un lloc on no coneixem, eh? Primer que tot, transportar com transportem l'equipatge. No és el mateix si anem amb el nostre vehicle propi, amb un cotxe, que si agafem el tren o si agafem un avió.
El risc que corres quan te'n vas a països que, en general, els països molt fotogràfics sempre acaben sent aquells països pues, que malauradament s'hi semblen poc al nostre, no? Pues, no sé si te'n vas a la Índia, si te'n vas
salvatges,
al Marroc...
No?
Sí, la paraula podria ser aquesta, no? Una mica salvatges. Hem de vigilar el nostre equip. Moltes vegades companys que han marxat de viatge han tornat sense l'equip i amb un disgust i això bueno, te desanima bastant, no? Però sí que és veritat ser curós en l'equip, sobretot als aeroports... moments que t'estàs entusiasmant amb aquella imatge i resulta que oblides pues, amb un racó a la motxilla o per molt a prop que la tingues pues, pot arribar a desaparèixer. El tema del transport de l'equip, pues, ja sabem, tindre clar quin tipus de fotografia anem a fer. Per exemple, si anem a una ciutat a fotografiar rostres, pues, un 200-400 pues, a lo millor no mos caldrà, si és que el tenim, o un 302.8 pues, tampoc no mos caldrà. Amb un 70-200 ja farem, amb un angular, un 35 mil·límetres potser ja farem. Val a dir que depèn dels llocs que anéssim, com més desapercebut passes, molt millor, i moltes vegades surten millors imatges, que no anar amb un equip molt farragós i molt complicat. Correcte. De gestionar, no?
De fet, moltes vegades es porten unes càmeres petites, ni que puguin ser ja amb tecnologia Evil, per exemple,
sí, avui dia...
fins i tot algunes reflex, ja són molt petites, o fins i tot compactes que et permetin fer... doncs, funcions, que no siguin bàsiques de disparar i punts, sinó que tinguin algunes funcions. I es va molt amb aquest equip més lleuger, no?
Això mateix. Avui en dia, amb l'aparició de les càmeres Evil, que són les que no porten mirall, i tenen l'opció d'objectius intercanviables, que per mi això és prioritari, i lligat a la qualitat d'imatge que ens poden donar, pues te facilita passar desapercebut dins d'un entorn, no? I passar desapercebut vol dir que passes com un turista més, o aquell que va amb la càmera penjada al coll i que en algun moment o altre pues, fa una fotografia amb més o menys acert, però si ja tens coneixements de fotografia i per molt lleuger que sigui l'equip, segur que a casa t'endús alguna bona imatge, no? Principalment és tindre clar què anem a fotografiar i quines necessitats de material necessitem. Això sí, portéssim una càmera Evil, portéssim una càmera reflex o qualsevol altre equip que necessitéssim, pues, portar les targetes suficients. Inclús, si podem, a l'hotel o amb confiança, poder tindre un lloc per fer còpies d'aquelles fotos. Pensem que anar de viatge no és que poguéssim anar cada dia a l'Índia o no és que poguéssim anar cada dia a Nova York o a l'Amazones, per exemple, no? Per tant, tindré clar que allò que estàs fotografiant arribarà a l'ordinador de casa i podràs fer les còpies de seguretat necessàries. Per tant, necessitem les targetes perquè no mos falti lloc i espai per guardar les fotos, i a la vegada necessitem algun material, ja sigui a disc dur, on te pugui descarregar directament les fotos, o via ordinador i disc dur extern per fer còpies d'aquelles imatges que anem generant. No?
I ara una mica la pregunta trampa, és a dir, clar, anem en un lloc on sabem on anem, on hem pogut mirar imatges... on podem ara agafar un símil per posar-ne un, eh? París i la Torre Eiffel, que és un dels, segurament, llocs molt fotografiats.
Sí, segur que sí.
Però es pot fotografiar des de molts punts. I cada fotografia tindrà alguna cosa diferent, perquè la llum serà diferent, perquè la gent que hi haurà a l'entorn serà diferent, perquè el dia serà diferent, o la nit serà diferent. Per tant, una mica també jugar el factor sorpresa, entenc, no? És a dir, no fotografia la Torre Eiffel de torn, com...
sinó que buscar la teva pròpia imatge,
no?
Això és importantíssim. Ja et dic que moltes vegades surts de casa amb la idea de que has vist aquella imatge per internet i tu dius, jo també la vull, no? Però quan arribes al lloc, ni de lluny si sembla el que tu buscaves. Per què? Perquè a mi buscaves la Torre Eiffel amb un núvol a la punta, i ara estic sent exagerat, que va passar en algun moment concret, i resulta que qui va prendre la imatge és un fotògraf que es mou diàriament per allí i ha tingut aquesta opció, i tu penses, pues mira, jo si vaig segur que la trobo, i arribes allí i ni de lluny. Mira, jo et diré un exemple molt, molt tonto que em va passar, no? País Basc, un lloc on té, pues, sempre, en termes generals, no? I ara que si em sent algun basc, pues que tampoc
sempre plou,
és una zona humida, fa males hores, pues jo suposo que quan vaig anar de viatge a un País Basc per fotografiar a la costa, me vaig trobar, pues, segurament els millors dies de l'any.
Jo també he de reconèixer que no sé què ha passat, que vaig al País, quan vaig al País Basc també em trobo bon temps.
Deu ser coses del canvi climàtic. Sí.
Per tant, o que arribem als catalans, també pot ser l'altre.
Ah, llavors, clar, anem a la idea preconcebuda que trauràs aquella imatge...
I canvia tot.
I et canvia tot. Llavors, pues, bueno, has de ser àgil, has de ser intel·ligent i fotogràficament pues, has de saber captar aquell moment que tens allà davant, a la millor gràcia possible.
Doncs tenir-ho en compte, quan marxem de viatge, doncs és una opció, sempre portar la càmera damunt, primer amb seguretat, evidentment, perquè... bueno, també a casa, que parlem de fora
sí,
i també
tant,
hem de
tant,
pensar a casa.
I tant.
Però quan marxem normalment de vacances sempre tenim aquell punt de...
Mos despistem, sí.
Segon, portar un bon equipament protegit, per evitar, més enllà doncs, de possibles robatoris o furs, protegir el propi material, portar alguna manera de per poder fer còpies, o portar moltes targetes de memòria, perquè també, doncs, evidentment, si anem a fer fotografia en farem molta, i deixar volar la imaginació. Així com sempre parlem de dir... hem de tindre la fotografia al cap quan l'anem a fer aquí a casa nostra, quan marxem de vacances, a no ser que tinguem clar o coneixem molt bé la zona, doncs intentar traure allò, aquell caràcter propi intent de fotògraf.
És importantíssim.
Consells que avui hem donat amb Xavier Soler. Xavier, gràcies.
Igualment.
I que vagi molt bé. Gràcies també a en Daniel Rodríguez per aquesta connexió amb el món de la fotografia. Arribem així gairebé a les 6 en punt de la tarda.
El Far.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Estàs tan lluny de mi com el meu poble del seu país, com la bohèmia de París, com el meu dol del teu llençol.
Estic tan lluny de tu com l'amor és lluny de Roma, com Nova York de la foscor, com el meu front del teu petó.
Recorreré el món sencer per intentar sentir-te a prop, i quan no em quedi més a l'est seguiré però més a poc a poc. Recorreré el món sencer per intentar sentir-te a prop, i quan no em quedi més a l'est seguiré però més a poc a poc.
Bayer del Sant Paulí, com Brussel·les del Pakistan, com el turista de l'immigrant,
com el vassall del noble i del seu poble, com el refugiat de Malta, com els meus llavis de la teva galta.
I ploro i enyoro tot allò que mai ha passat, però que sempre he imaginat. Ploro i enyoro sempre a prop del teu costat, però la distància em té atrapat.
Recorreré el món sencer per intentar sentir-te a prop, i quan no em quedi més a l'est seguiré però més a poc a poc. Recorreré el món sencer per intentar sentir-te a prop, i quan no em quedi més a l'est seguiré però més a poc a poc.
tot allò que mai ha passat, però que sempre he imaginat. Ploro i enyoro ser més a prop del teu costat, però la distància em té atrapat. Recorreré el món sencer per intentar sentir-te a prop. Quan no em quedi més a l'est, seguiré però més a poc a poc. Recorreré el món sencer per intentar sentir-te a prop.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.